Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dilluns 23 de març del 2026. El dia comença ennuvolat. De fet, en aquestes últimes hores hem tingut plugims dispersos, 6 graus a Olot, 4 a Ripoll. Aquest és el mapa de temperatures. Encara aquesta matinada hem tingut precipitació feble al vessant nord del Pirineu amb una cota de neu d'uns 1.200 metres. Al quadrant nord-est també han caigut ruixats puntuals. Aquest matí la precipitació del nord desapareixerà i s'obriran grans clarianes. En canvi, es poden mantenir alguns xàfecs puntuals dispersos pel terç sud i núvols baixos per la Catalunya central. Sempre parlem de quantitats molt poc importants de precipitació. A la tarda creixeran nuvolades més abundants al prelitoral i també al prepirineu, que poden afectar les nostres comarques. De nou, al llarg d'aquests dos eixos es poden repetir alguns xàfecs dispersos i a la resta dominarà el sol. El vent de nord i nord-est es reforçarà durant el matí cap a l'Empordà. Durant les hores centrals del dia dominaran els vents del sud i sud-est al litoral central i també a la costa daurada, mentre que es mantindrà el component nord cap a la Costa Brava, que pot també afectar la zona del Pirineu.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor o autors de les ganivetades que la matinada d'ahir van provocar la mort d'un home al barri de Sant Miquel d'Olot. De moment no s'ha identificat la víctima i no han transcendit més detalls perquè el cas està sota investigació secreta. Els veïns de la zona han mostrat la seva preocupació per la inseguretat al barri. Mentrestant, una cinquantena de persones protesten en contra de les agressions als serveis socials. Membres del sector han llegit un manifest aquest divendres al migdia a l'exterior del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. La responsable de l'ENS, Teia Fàbrega, ha remarcat que són situacions que afecten els serveis socials del país i que cal lluitar per frenar-ho. Tot això després que una treballadora de benestar social resultés agredida al Baix Empordà.
Manifestar-ho, ser conscients de que està passant aquesta situació i posar totes les mesures que tinguem, no? De fet, tots els serveis de ciutadania tenim els nostres protocols, no? El que passa que els protocols no ho aturen tot, no? I per tant, el que ens agradaria és tenir una ciutadania, no?, que entengués que fem tot el possible per ells.
Nou capítol en la reforma de la nau del Pla de Ripoll. La UTECA en primera instància no va presentar tota la documentació per poder fer la rehabilitació del pla. Finalment serà l'empresa encarregada de fer les obres. Des del consistori ho celebren i expliquen que mantenen converses amb el govern de Madrid per resoldre els dubtes existents que envolten la qüestió de la subvenció. Escoltem l'alcaldessa Sílvia Orriols.
Estem molt satisfets i molt contents perquè no només serem capaços de fer una residència nova a Ripoll en una ubicació idònia, cèntrica, a peu pla, propera al Parc Botànic, al riu, a tota la vila, no? Amb unes instal·lacions confortables, noves pels nostres avis, sinó que, a més, salvarem doncs, aquesta subvenció.
L'Ajuntament de Tortellà fa passos endavant cap a la seva primera comunitat energètica i per tenir un sistema de geotèrmia a l'escola. Recentment han col·locat lluminària més eficient a alguns punts del poble i han instal·lat carregadors per vehicles elèctrics. L'alcalde és Josep Reig.
Ja començar les obres de la instal·lació d'un sistema de plaques fotovoltaiques a la teulada del casino, que serà la primera comunitat energètica que muntarem a Tortellà a través del casino, que és la societat cultural que tenim allà al poble, que ells ens hi han posat el teulat i nosaltres hi posarem la instal·lació.
Ningú s'escapa de les conseqüències de la guerra. Amb la proximitat de les vacances de Setmana Santa, molts s'han vist obligats a anul·lar o posposar el seu viatge de Setmana Santa o de l'estiu. Amb la guerra a l'Orient Mitjà, les agències pateixen els efectes en canvis d'última hora. El Ripollès tampoc se n'escapa. Així ho explica la Montse Buixassa de Viatges Buixassa.
Bueno, ara, de moment, per Setmana Santa, la gent està cancel·lant algun destí d'aquests, de Dubai, Qatar i llocs així, i bueno, hi ha gent que ho ha posposat per més endavant i hi ha gent que no vol anar-hi, que hi ha gent que té por.
Més coses. Les Nacions Unides reconeixen la unitat de salut mediambiental pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. És la primera unitat d'arreu d'Espanya que rep una acreditació que només tenen 64 entitats del món. A través d'UNICEF, l'ONU reconeix la implicació de la unitat envers la protecció als infants. El seu impulsor és el pediatre Ferran Campillo.
Ens situa, no?, com a referents d'aquest àmbit de la salut mediambiental pediàtrica i, per tant, també és un pes sobre sobre nosaltres de que hem de donar resposta tant a les famílies i als, a les criatures com també als altres professionals que busquen, no?, aquestes persones, aquesta experiència, aquesta expertesa que podem oferir nosaltres.
Per cert, que més de la meitat de municipis garrotxins es troben per sobre la mitjana catalana de l'índex socioeconòmic territorial. Es tracta d'un indicador que concentra les dades laborals, educatives, d'immigració i de renda en un sol valor. En xifres, la mitjana catalana és de 100 i en el cas de la Garrotxa, el poble que té un índex més elevat és Ridaura, amb un valor d'un 117,2. Són dades del 2023 i que en comparació amb el 22 milloren en gairebé tots els municipis de la Garrotxa. I en cultura, el mot casa un any més escriptors i públic i enriqueix els mateixos autors tractant un mateix tema però des de diferents punts de vista. Un any més, aquest festival de literatura icònic per la ciutat d'Olot ha deixat empremta a través de les converses fetes al Turín. Nosaltres hem parlat, per exemple, amb un dels escriptors, l'Oriol Canosa.
Jo vinc del món de la literatura infantil i allà és molt, molt comú doncs, visitar escoles, visitar biblioteques i tenir molt contacte amb els lectors. Amb la literatura per adults i amb la literatura de no ficció això passa menys i per tant que existeixin espais com aquest és algo molt, molt important per ajuntar aquests dos mons.
I avui també hem d'anar cap a la Vall de Ribes perquè actualitzar els relats patrimonials existents a la zona és un dels principals objectius del projecte europeu Respira. A partir de diferents taules de treball i la implicació de la gent del territori es vol apostar per un pla de treball de present i futur sobre com fer memòria i com treballar tota la qüestió de la identitat. Escoltem l'Ingrid Castanyer, investigadora de l'Institut Català de Recerca.
Aquí, evidentment, no és només fer un dossier i repartir-lo, sinó pensar quins continguts, això és molt important, quins continguts ha de tenir aquest dossier perquè tinguin sentit, com farem que les persones transmissores els adquireixin, els entenguin, no?, els comparteixin.
Els santjoanins i santjoanines ja poden proposar els seus candidats per als Guardons Emma de Barcelona. El certamen impulsat pel grup municipal d'Esquerra Republicana a Sant Joan de les Abadesses reconeix aquelles persones i entitats que volen fer créixer Sant Joan en qualsevol àmbit. Escoltem el president del partit al municipi, Sergi Albric.
Poden proposar aquelles persones i entitats candidates doncs, a poder rebre aquest guardó i a l'espera doncs, que durant els mesos de febrer i març doncs, es pugui fer aquesta votació. A final de març el jurat el que farà serà discernir, triar doncs, qui són les persones i les entitats doncs, que rebin aquest guardó 2026 i al final el 30 de maig, l'últim dissabte del mes de maig, doncs, la idea és fer que l'entrega.
En esports, l'Olot s'enfanga, es fa mal al camp del Cuer. Els olotins cauen per 2-3 contra el Porreres i atenció perquè perilla mantenir-se a la categoria.
Tots som conscients de la situació que estem i a cuidar els detalls. Ve de detalls, no ve, repeteixo, ni de joc, no ve de petits detalls, que l'Olot ha de ser que els meus jugadors han de ser capaços de cuidar-se. No es val ara enfonsar-se, no es val ara abaixar els braços, ni molt menys. Ara és el moment dels valents i tocarà ser forts.
Avui també parlarem d'hoquei perquè el Ribes Club Patí i l'hoquei Patins Tona se'ns reparteixen els punts amb un empat a 4 en la lluita per la primera posició. Un partit igualat de principi a fi que cap dels dos equips ha pogut materialitzar en victòria. Escoltem precisament en Carles Torres, és l'entrenador.
Bueno, les sensacions ens hem quedat ara al final una mica així perquè era casa nostra, ens havíem posat per davant dos vegades, ells sempre han vingut a darrere i no hem acabat de decidir el partit amb el 4-2, ells amb un rebot han tornat a entrar en el partit i ara al final era una mica loteria amb el tema de les faltes i al final tant ells com nosaltres hem fallat la directa.
I encara en esports, el Club Tenis Taula Olot aconsegueix una contundent victòria contra l'Atlètic Sant Sebastià i es consolida la quarta posició. De fet, el conjunt olotí no ha concedit cap punt en tot el partit i s'ha imposat per 4-0 al marcador.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Oh, Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor o autors de les ganivetades que la matinada d'ahir van provocar la mort d'un home al barri de Sant Miquel d'Olot. De moment no s'ha identificat la víctima i no n'han transcendit detalls perquè el cas està sota investigació secreta. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home amb ferides d'arma blanca a la capital. Els fets van passar pels voltants de les dues de la matinada d'aquest diumenge. Els Mossos van rebre un avís de la presència d'una persona estesa a terra sense vida al carrer dels Almogàvers, al barri de Sant Miquel de la capital de la Garrotxa. Efectius dels Mossos d'Esquadra, la policia local d'Olot i el sistema d'emergències mèdiques es van desplaçar fins al lloc dels fets i van confirmar que hi havia una persona morta amb clars signes de violència. Els veïns de la zona se'n van assabentar al matí quan es van despertar. De fet, no van sentir res durant la nit. El carrer completament acordonat i va estar-hi durant gran part del dia. Molts dels veïns consultats per aquests mitjans asseguren no haver sentit absolutament res. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona s'ha fet càrrec de la investigació per identificar la víctima i aclarir les circumstàncies del crim. El cas està sota secret de sumari, el porta el jutjat d'Olot i ara per ara no hi ha detencions. Això sí, les investigacions continuen i s'espera que de cara a les properes hores puguem tenir alguna novetat. Els veïns de la zona han mostrat el seu malestar pel clima d'inseguretat ciutadana que asseguren patir en aquest sector. Una cinquantena de persones d'altra banda protesten en contra de les agressions als serveis socials. Membres del sector han llegit un manifest aquest divendres a l'exterior del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. La responsable de l'ENS, Teia Fàbrega, ha remarcat que són situacions que afecten els serveis socials del país i que s'ha de lluitar per frenar-ho. Tot plegat després d'una agressió que va patir una treballadora de Sant Feliu de Guíxols la setmana passada, Roger Isern.
Fa uns dies una treballadora dels serveis socials del Baix Empordà va patir una agressió per part d'un usuari, un fet que no és aïllat al sector i que ha provocat el rebuig de tota la comunitat. En el cas de la Garrotxa, aquest divendres al migdia, una cinquantena de persones s'han reunit a l'exterior del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa per mostrar el rebuig davant d'aquests fets. Amb la lectura d'un manifest, el col·lectiu ha qualificat els fets com a inacceptables i ha demanat que s'aturin. La directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Teia Fàbrega, ha remarcat que són situacions provocades per una població crispada.
És un tema, no?, que afecta a tots els serveis d'atenció a la ciutadania. Jo crec que estem en una societat molt crispada, no?, amb moltes situacions complexes, i a tots els serveis d'atenció a la ciutadania es donen situacions d'agressivitat, de crits, de situacions d'aquest tipus.
Sobre com poder-ho frenar, Fàbrega reivindica el dret de manifestar-ho i explica que els protocols arriben fins a un punt. També diu que tot passa perquè la ciutadania entengui que des dels serveis socials es fa tot el possible per ajudar en qualsevol de les situacions.
Manifestar-ho, ser conscients de que està passant aquesta situació i posar totes les mesures que tinguem, no? De fet, tots els serveis de ciutadania tenim els nostres protocols, no? El que passa que els protocols no ho aturen tot, no? I per tant, el que ens agradaria és tenir una ciutadania, no?, que entengués que fem tot el possible per ells.
La lectura del manifest d'aquest divendres ha comptat amb la presència de la consellera comarcal, delegada d'Igualtat i Feminisme, Blanca Roca, i de la regidora d'Acció Social a l'Ajuntament d'Olot, Imma Muñoz, entre d'altres.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Escolteu els 5 minuts més, nou capítol en la reforma de la nau del Pla de Ripoll. La UT, que en primera instància no va presentar tota la documentació per poder fer la rehabilitació del pla, finalment serà l'empresa encarregada de les obres. Des de l'Ajuntament ho celebren i expliquen que mantenen converses amb el govern de Madrid per resoldre els dubtes que envolten la subvenció. Més detalls amb en Marc Roura.
Triomfalisme de Sílvia Orriols i el govern d'Aliança Catalana davant aquest nou capítol de la història de la nau del Pla de Ripoll. A mitjans de febrer, l'alcaldessa de la Vila Comtal deia això.
Aquesta subvenció d'entrada, quan nosaltres vam entrar a governar, ja estava perduda. Per tant, a partir d'aquí és quan iniciem tots els tràmits i totes les fórmules per intentar salvar-la contra el rellotge. Com dic, no sé si ens en sortirem o no, és probable doncs, que l'acabem perdent.
I aquest divendres, amb la validació de la UTE presentada al procediment negociat sense publicitat, el relat d'Oriols era totalment diferent.
Estem molt satisfets i molt contents perquè no només serem capaços de fer una residència nova a Ripoll en una ubicació idònia, cèntrica, a peu pla, propera al parc botànic, al riu, a tota la vila, no? Amb unes instal·lacions confortables, noves pels nostres avis, sinó que a més salvarem doncs, aquesta subvenció.
Així doncs, continua el compte enrere. El següent pas és la consolidació de les dues empreses com a UTE en un termini de 10 dies. Després es començaria el procés d'obres, amb 5 mesos de termini, per acabar la primera fase i amb el 30 de juny com a data marcada en vermell al calendari per no perdre la subvenció de 2,7 milions del PIREP. En aquest sentit, però, Oriols ha explicat que mantenen converses amb Madrid per buscar fórmules viables i no perdre la subvenció més gran de la història de la Vila Comtal.
Sí que és cert que la subvenció en principi està prorrogada només fins a 30 de juny, però estem en converses constants a Madrid i tenim doncs, molts inputs no?, de que s'acabarà oferint una solució a tots aquells ajuntaments que no hagin pogut finalitzar les obres dins aquest termini, perquè realment no som els únics que ens hi trobarem. No tenim oficialment ni per escrit davant notari no?, que ens hagin certificat que serà així, però sí doncs, que les converses que hem mantingut van molt en aquesta línia.
Abans, però, la Constitució de la UTE haurà de passar pel ple municipal del pròxim 31 de març i a rebre els vots a favor de part de l'oposició. Tot plegat dins un context més favorable que el de fa un mes, però amb molts condicionants, com per començar a fer volar coloms.
És un quart de 9:01. L'Ajuntament de Tortellà fa passos endavant cap a la seva primera comunitat energètica i per tenir un sistema de geotèrmia a l'escola. Recentment han col·locat lluminària més eficient a alguns punts del poble i han instal·lat carregadors per vehicles elèctrics. Són algunes de les inversions en eficiència energètica que han fet en els darrers mesos i que preveu fer a partir d'aquest any respectivament. Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Tortellà segueix avançant en mesures d'eficiència energètica. Recentment han fet renovació de l'enllumenat en algunes zones del municipi per un import d'uns 80.000 euros, majoritàriament subvencionats per la Diputació de Girona. L'Ajuntament també ha invertit al voltant d'uns 20.000 euros en la instal·lació de carregadors per a vehicles elèctrics. Una altra de les inversions, també subvencionada en bona part per la Diputació, és la col·locació de plaques fotovoltaiques a la teulada del casino. Josep Reig és l'alcalde.
De ja començar les obres de la instal·lació d'un sistema de plaques fotovoltaiques a la teulada del casino, que serà la primera comunitat energètica que muntarem a Tortellà, a través del casino, que és la societat cultural que tenim allà al poble, que ells ens hi han posat el teulat i nosaltres hi posarem la instal·lació.
Aquest any també tenen previst poder tirar endavant la instal·lació d'un sistema de geotèrmia a l'escola, quelcom que ja van voler fer l'any passat, però que no van aconseguir licitar.
Teníem una subvenció per poder instal·lar una geotèrmia a l'escola, perquè a l'escola ja tenim una instal·lació fotovoltaica bastant important i que amb aquesta geotèrmia podríem completar doncs, la necessitat energètica que tenim per calefaccionar l'escola i per fer-la funcionar, i poder eliminar doncs, el combustible fòssil, que és una caldera de gasoll molt antiga i el seu dipòsit corresponent, que això ens ocupa un espai, però el concurs va quedar desert i ara intentarem aquest any tornar-ho a plantejar. La Generalitat ens hi ha donat suport perquè poguéssim repetir-ho, perquè és una instal·lació que s'ha de fer durant l'estiu quan l'escola estigui tancada, no?
Es tracta d'una inversió d'uns 180.000 euros provinents en un 90% d'Acció Climàtica de la Generalitat.
Amb la proximitat de les vacances de Setmana Santa, molts s'han vist obligats a anul·lar o posposar el seu viatge de somni. Amb la guerra a l'Orient Mitjà, les agències pateixen els efectes amb canvis d'última hora. Hi ha per qui són vacances, però també hi ha per qui es casa, com és el cas de l'Eudald Mena, amb qui hem parlat. Ell viu a Qatar i assegura que viu la situació amb certa calma. Hi ha parlat la Paula Sayago.
La guerra a l'Orient Mitjà s'està notant en tot, també a les agències de viatges. La feina és doble. Per una banda, amb anul·lacions de reserves fetes amb anterioritat a destinacions pròximes a la zona en conflicte i, per altra, amb aquells que han optat per aturar els plans de cara a Setmana Santa i estiu. Dubai, Oman, Aràbia Saudita o Israel són les reserves que més han caigut, entre un 70 i un 90%. Escoltem a Montse Buixassa, gerent de l'agència de viatges Buixassa.
Bueno, ara, de moment, per Setmana Santa, la gent està cancel·lant algun destí d'aquests de, bueno, de Dubai, Qatar i llocs així, i bueno, està, hi ha gent que ho ha proposat per més endavant i hi ha gent que no vol anar-hi, que hi ha gent que té por. Si no cobreix amb aquestes coses, normalment no cobreix les assegurances. Llavors ho han de canviar de dates o poden reembolsar els diners.
Per molts, aquests països eren una destinació d'ensomni, però hi ha per qui és casa seva, com el cas de l'Eudald Mena, qui viu a Qatar des de fa més de 3 anys.
Quan vens aquí, ja saps que bueno, en aquell moment no, no hi havia cap guerra, però sempre històricament hi ha hagut merders. Ja feia setmanes que s'estava dient que, ostres, quan als Estats Units comenci mirant, ojo, no? No em va venir 100% de nou, però sí que al moment no, o sigui, no ho esperes, òbviament. I així va ser el dissabte aquest, jo havia acabat el gimnàs, ja anava cap a casa de totes maneres, així que hi vaig anar una mica més ràpid, i el res, al moment van enviar les alarmes i van començar.
Mena assegura que des de l'esclat de la guerra han rebut indicacions oficials i han estat en contacte amb l'ambaixada espanyola. Quasi 3 setmanes després de l'inici del conflicte hi ha l'opció de sortir del país.
Ja, gràcia no fa, però també he de dir que no em sento amenaçat. O sigui, no és una por contínua, no la tinc. Ara ja qui vulgui marxar podria marxar. Potser t'has d'esperar a trobar el vol que hi hagi espai, però en aquell moment no ens van oferir cap sortida, però jo no ho veig com una crítica, vull dir, simplement no hi havia sortida en aquell moment.
Les agències començaven a veure la llum al final del túnel després de 6 anys des de l'inici de la Covid. Ara es troben amb una nova trava.
Semblava que estàvem remuntant i clar, també em pipa que no puguis fer bé la teva feina, perquè per culpa de les guerres aquestes civils, doncs els clients són els que pateixen, nosaltres, i és una inseguretat per tothom que sap greu.
Aquells que volen fer viatges a països més llunyans tenen els països de l'Amèrica del Sud com una de les millors opcions. Entre els destins també hi ha la Costa Brava, on els preus s'estan encarint al voltant d'un 10%.
Els santjoanins i santjoanines ja poden proposar els seus candidats per als guardons Emma de Barcelona. El certamen impulsat pel grup municipal d'Esquerra Republicana Sant Joan reconeix aquelles persones i entitats que han fet créixer el municipi en qualsevol àmbit. La voluntat és que l'entrega dels guardons sigui el 30 de maig, Martí Palau.
Farà quasi una dècada des que es va celebrar la primera edició dels guardons Emma de Barcelona. El grup municipal d'Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadesses engega motors per la que serà la novena edició d'aquest reconeixement a persones i entitats locals. Es tracta de valorar aquella gent i organitzacions que han fet créixer i han treballat per Sant Joan en qualsevol àmbit, sigui social, econòmic, cultural, empresarial o associatiu. Parla Sergi Albric, portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Joan.
Actualment el que estem immersos en aquest període de proposta, on els santjoanins i les santjoanines, a través doncs, dels enllaços que poden trobar a les xarxes socials i a la web d'Esquerra Sant Joan, doncs, poden proposar aquelles persones i entitats candidates doncs, a poder rebre aquest guardó, i a l'espera doncs, que durant els mesos de febrer i març doncs, es pugui fer aquesta votació. A final de març el jurat el que farà serà discernir, triar doncs, qui són les persones i les entitats doncs, que rebin aquest guardó 2026, i al final el 30 de maig, l'últim dissabte del mes de maig, doncs la idea és fer que l'entrega doncs els guardons de la edició d'enguany.
Els veïns i veïnes han acollit els guardons Emma amb els braços oberts des de la seva primera edició, i enguany també s'espera una implicació elevada.
Bé, jo crec que hem aconseguit que els guardons, la gent de Sant Joan, se'ls faguin seus, i per tant fem una cosa que crec que és molt encertada, perquè és bàsicament reconèixer aquelles persones en vida amb la feina que han fet, i per tant crec que és molt important que ens recordem doncs, aquelles persones que han treballat per la nostra vila i que per tant que els puguem reconèixer en vida doncs, aquesta trajectòria, i per tant crec que doncs, això la gent té aquest punt de sentiment, crec que se'ls han fet seus i per tant que arribem a una novena edició doncs, amb una molt bona salut.
Com ha explicat el portaveu republicà, el 30 de maig està previst fer l'entrega dels guardons als premiats, i ara és torn dels santjoanins i santjoanines de proposar les persones i entitats que podran ser escollides.
Anem als esports. L'Olot es fa mal al camp del Cué. Els olotins cauen per 2-1 contra el Porreres, encadenen la tercera derrota i s'enfanguen a la lluita per a la permanència. Perden una posició i queden a 2 punts del play-out i a 4 del descens directe. L'equip de Roger Vidal passa pel seu pitjor moment quan s'acosta ja a la recta final de la temporada. Ens ho explica en David Planella.
La Unió Esportiva Olot haurà de patir per salvar la categoria. L'equip garrotxí va perdre el camp del Cué, el Porreres, i va encaixar la tercera derrota consecutiva. Amb l'empat del Mestall a Lleida i la derrota del Barbastre a Terrassa, els olotins queden a 2 punts del play-out i a 4 del descens directe. Però el que és pitjor són les sensacions que ha transmès l'equip a les dues últimes jornades quan no ha pogut superar els dos últims classificats. El tècnic, Roger Vidal, diu que és qüestió de petits detalls i el capità, Pedro del Campo, assegura que l'equip se'n sortirà.
Tots som conscients de la situació que estem i a cuidar els detalls. Ve de detalls, no ve, repeteixo, ni de joc, no ve de petits detalls, que l'Olot ha de ser que els meus jugadors han de ser capaços de cuidar-se. No es val ara enfonsar-se, no es val ara a baixar els braços, ni molt menys. Ara és el moment dels valents i tocarà ser forts.
Avui hem parlat, hem mirat a la cara, sabem en la situació en què estem i sabem com ho hem d'arreglar, per tant, simplement a confiar entre nosaltres i a tirar endavant.
Després d'una primera meitat força igualada en què l'ocasió més clara va ser una rematada de Marc Mas a les mans del porter, el partit al camp del Porreres es va desencallar la segona. L'Olot va sortir amb ganes, en Pau Salvans fent mal a la cama canviada per la banda esquerra. Només de començar l'extrem va trobar espai per disparar des de la frontal, però un defensor va evitar que el seu xut anés entre els tres pals i després, en el refús, Carlos Martínez va topar amb el lateral de la xarxa. L'Olot no va trobar la porteria del Porreres i poc després, al minut 7, el Porreres sí que va trobar la porteria de l'Olot. En una jugada de poca contundència defensiva, Bengoetxea va xutar dins l'àrea i va superar Pol Ballester amb un xut a l'escaire oposat.
No es pot permetre, no? Hem de ser capaços de detallar la jugada abans, hem de ser capaços de és que han passat moltes coses, no? Abans del gol, no ha estat un error defensiu, de posicionament, no, és de ser capaços d'estar contundents i que el jugador no pugui progressar. Ens ha retallat 10 vegades abans de fer gol.
L'1-0 va fer molt de mal a l'Olot. Roger Vidal va introduir canvis ofensius, va juntar Nuja, Marc Mas i Carlos Martínez i l'equip va penjar pilotes a l'àrea, però es va estavellar amb la defensa mallorquina. I el Porreres, en una jugada de contraatac, va marcar el 2-0, obra de Jaraiz. Tot i sent el temps afegit, l'Olot encara va tenir temps de retallar distàncies. Rubén Henry, que va sortir al camp estant lesionat, va transformar un penal forçat per Ayala. Amb el 2-1, l'equip olotí confiava tenir una altra oportunitat, però no va arribar.
Sí que és veritat que ens ha faltat estar fresc en aquest final, aquest tram final de camp. Cames cansades, poca confiança, tot i suma i no ha sigut possible.
L'Olot encadena 3 derrotes per primera vegada aquesta temporada i ja sap que haurà de suar per aconseguir la permanència. Falten 6 jornades perquè s'acabi la Lliga i diumenge que ve tornarà a Mallorca per jugar aquesta vegada contra l'Atlètic Balears, el tercer classificat. Serà el partit previ a l'Olot Barbastre, un duel directíssim que pot ser determinant.
A la carretera, triar bé marca la diferència. I ara, a Girona, hi ha una nova manera intel·ligent de repostar. Plenergy. Plenergy ja és a la província de Girona, a Olot i a Cassà de la Selva. Gasolineres properes i accessibles, amb combustible de qualitat i preus realment imbatibles. Si valores el bon preu i una bona decisió, vine a Plenergy Olot o Plenergy Cassà de la Selva. Plenergy. Moure's així dona gust.
A Fluvià Òptics, al carrer Sant Rafel d'Olot, cuidem la teva salut visual. Fem revisions optomètriques per a una bona prevenció. El nostre equip d'òptics optometristes treballa amb tecnologia mimètica, progressius personalitzats amb realitat virtual i ara també amb una nova lent encara més innovadora. Rodenstock, perfeccionada amb tecnologia biomètrica, perquè tinguis unes lents progressives de la millor qualitat. Des de fa molts anys, a Fluvià Òptics tens la millor qualitat en muntures, lents de contacte i un equip de professionals al teu servei. Fluvià Òptics, la teva mirada sempre ben cuidada.
A la Fundació La Caritat d'Olot cuidem persones i cuidem vides. Oferim un entorn immillorable amb jardí, cuina pròpia i un equip humà d'excel·lència. La innovació és la nostra eina de transformació. Per això disposem d'una sala Snowsland. És un espai terapèutic d'estimulació sensorial. Vine i t'informarem al 972 26 0122 o a l'Instagram @FundacióLaCaritat. La caritat és viva. La caritat és vida.
Ei, famílies, aquesta Setmana Santa toca moure's. A Olot arriba el casal esportiu més divertit per a nens i nenes de 4 a 11 anys. Del 30 de març al 2 d'abril, de 9 a 1 del migdia. Escalada, futbol, tennis, atletisme i un munt de jocs a l'aire lliure per córrer, riure i fer nous amics. Apunta-t'hi del 9 al 22 de març al pavelló d'esports o a esportsilleure.olot.cat. Places limitades, no et quedis sense.
Busques una veu familiar a l'altra banda del telèfon? Busques el servei tècnic de proximitat que trobaves a faltar? Som aquí, Nexia, la nova operadora d'internet de la Garrotxa. Perquè connectar no és només tenir cobertura. Consulta les millors ofertes en fibra i telefonia fixa i mòbil trucant al 872-200-555 o entra a nexiatel.cat. Nexia, com a casa. A Nexia, sempre hi som. Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana...
Amarga Navidad i Whistle, el silbido del mal.
Cines Olot, un món de pel·lícula. Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia i bona hora. Són 8:45 del matí. És el moment de posar-nos al dia. És el moment d'explicar-vos què hi ha de nou a l'actualitat de les nostres comarques. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor o autors de les ganivetades que la matinada d'ahir van provocar la mort d'un jove al barri de Sant Miquel d'Olot. De moment no s'ha identificat la víctima i no n'han transcendit detalls perquè el cas està sota investigació secreta. Els veïns de la zona han mostrat la seva preocupació per la inseguretat del barri. Mentrestant, una cinquantena de persones protesten en contra de les agressions als serveis socials. Membres del sector han llegit un manifest aquest divendres a l'exterior del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. La responsable de l'ENS, Teia Fàbrega, ha remarcat que són situacions que afecten els serveis socials del país i que s'ha de lluitar per frenar-ho tot plegat després d'una agressió patida per una treballadora de Sant Feliu de Guíxols ara fa pocs dies.
Manifestar-ho, ser conscients de que està passant aquesta situació i posar totes les mesures que tinguem, no? De fet, tots els serveis de ciutadania, tenim els nostres protocols, no? El que passa que els protocols no ho aturen tot, no? I per tant el que ens agradaria és tenir una ciutadania, no? Que entengués que fem tot el possible per ells.
Nou capítol en la reforma de la nau del Pla de Ripoll. La Unió Temporal d'Empreses, que en primera instància no va presentar tota la documentació per poder fer la rehabilitació del pla, finalment serà l'encarregada de fer les obres. Des del consistori ho celebren i expliquen que mantenen converses amb Madrid per resoldre els dubtes que envolten la subvenció. L'alcaldessa Sílvia Orriols.
Estem molt satisfets i molt contents perquè no només serem capaços de fer una residència nova a Ripoll en una ubicació idònia, cèntrica, a peu pla, propera al Parc Botànic, al riu, a tota la vila, no? Amb unes instal·lacions confortables, noves pels nostres avis, sinó que a més salvarem doncs, aquesta subvenció.
A Tortellà, l'Ajuntament fa passos endavant en la millora energètica, en la seva primera comunitat energètica i per tenir un sistema de geotèrmia a l'escola. Recentment han col·locat lluminària més eficient a alguns punts del poble i han instal·lat carregadors per vehicles elèctrics. L'alcalde és Josep Reig.
De ja començar les obres de la instal·lació d'un sistema de plaques fotovoltaiques a la teulada del casino, que serà la primera comunitat energètica que muntarem a Tortellà, a través del casino, que és la societat cultural que tenim allà al poble, que ells ens hi han posat el teulat i nosaltres hi posarem la instal·lació.
I si teníeu dubtes de si la guerra contra Iran ens pot perjudicar d'alguna manera, aquí en teniu un exemple. Amb la proximitat de les vacances de Setmana Santa, molts s'han vist obligats a anul·lar o posposar els seus viatges. Amb la guerra a l'Orient Mitjà, les agències pateixen els efectes amb canvis d'última hora. Li han preguntat a la Montse Boixassa.
Bueno, ara, de moment, per Setmana Santa, la gent està cancel·lant algun destí d'aquests, de Dubai, Qatar i llocs així, i bueno, hi ha gent que ho ha posposat per més endavant i hi ha gent que no vol anar-hi, que hi ha gent que té por.
De què us explicarem, de què us parlarem a partir d'ara? Doncs de que les Nacions Unides reconeixen la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. És la primera unitat d'arreu d'Espanya que rep una acreditació que només tenen 64 entitats arreu del món. A través d'UNICEF, l'ONU reconeix la implicació de la unitat envers la protecció als infants dels impactes del canvi climàtic. Escoltem en Ferran Campillo, és el seu impulsor.
Per nosaltres reafirma d'una banda el compromís, no?, que tenim nosaltres en seguir treballant per millorar el medi ambient de la infància i adolescència perquè realment puguin viure i créixer en un entorn saludable, i també d'alguna manera és un reconeixement doncs, a tots aquests 10 anys que portem ja d'experiència aquí com a unitat clínica, com a unitat de salut mental pediàtrica.
Avui també hem sabut que més de la meitat de municipis engarrotxins es troben per sobre la mitjana catalana de l'índex socioeconòmic territorial. Es tracta d'un indicador que concentra les dades laborals, educatives, d'immigració i de renda en un sol valor. En xifres, la mitjana catalana és de 100 i en el cas de la Garrotxa, el poble que té un índex més elevat és Redaura, amb un 117,2. Tindrem temps també per la literatura, perquè el mot casa un any més escriptors i públic i enriqueix els mateixos autors tractant un mateix tema però des de diferents punts de vista.
Jo vinc del món de la literatura infantil i allà és molt, molt comú doncs, visitar escoles, visitar biblioteques i tenir molt contacte amb els lectors. Amb la literatura per adults i amb la literatura de no ficció això passa menys, i per tant que existeixin espais com aquest és algo molt, molt important per ajuntar aquests dos mons.
Després d'Olot, ara el mot viatja cap a Girona. Actualitzar els relats patrimonials existents a la Vall de Ribes és un dels principals objectius del projecte europeu Respira. A partir de diferents taules de treball i la implicació de la gent del territori, es vol apostar per un pla de treball de present i futur sobre com treballar la memòria i la identitat per fer-ho arribar a un sector de públic molt més ampli. Escoltem la investigadora de l'Institut Català de Recerca, Ingrid Castanyer.
Aquí, evidentment, no és només fer un dossier i repartir-lo, sinó pensar quins continguts, això és molt important, quins continguts ha de tenir aquest dossier perquè tinguin sentit. Com farem que les persones transmissores els adquireixin, els entenguin, no? Els comparteixin.
Els santjoanins i santjoanines ja poden proposar els seus candidats per als guardons Emma de Barcelona. El certamen impulsat pel grup municipal d'Esquerra Republicana a Sant Joan reconeix aquelles persones i entitats que han fet créixer el municipi en qualsevol àmbit. La voluntat és que l'entrega dels guardons sigui el 30 de maig. El seu portaveu és Sergi Albric.
Poden proposar aquelles persones i entitats candidates doncs, a poder rebre aquest guardó, i a l'espera doncs, que durant els mesos de febrer i març doncs, diem, es pugui fer aquesta votació. A final de març el jurat el que farà serà discernir, triar doncs, qui són les persones i les entitats doncs, que rebin aquest guardó 2026, i al final el 30 de maig, l'últim dissabte del mes de maig, doncs, la idea és fer que l'entrega.
8:36, en esports, l'Olot es fa mal al camp del Coel, els olotins cauen per 2-1 contra el Porreres, encadenen la tercera derrota i s'enfanguen en la lluita per la permanència. Perden una posició i queden a 2 punts del play-out i a 4 del descens directe. L'equip de Roger Vidal passa pel seu pitjor moment quan s'acosta ja al final de la Lliga.
Tots som conscients de la situació que estem i a cuidar els detalls. Bé de detalls, no bé, repeteixo, ni de joc, no bé de petits detalls, que l'Olot ha de ser que els meus jugadors han de ser capaços de cuidar-los, no es val ara enfonsar-se, no es val ara a baixar els braços, ni molt menys, ara és el moment dels valents i tocarà ser forts.
I el Ribes Club Patí i l'hoquei Patins Tona se'n reparteixen els punts amb un empat a 4 a la lluita per la primera posició. Un partit igualat de principi a fi que cap dels dos equips va poder materialitzar en victòria, tot i tenint un penal als últims trams de partit. En Carles Torres és l'entrenador ribetà.
Bueno, les sensacions ens hem quedat ara al final una mica així, perquè era casa nostra. Ens havíem posat per davant dos vegades, ells sempre han vingut a darrere i no hem acabat de decidir el partit amb el 4-2, ells amb un rebot han tornat a entrar en el partit i ara al final era una mica loteria amb el tema de les faltes i al final tant ells com nosaltres hem fallat la directa.
I el Club Tenis Taula Olot aconsegueix una contundent victòria contra l'Atlètic Sant Sebastià i es consolida a la quarta posició. De fet, el conjunt olotí no ha concedit cap punt en tot el partit i s'ha imposat per 4-0 al marcador.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Anem a Catalunya, Espanya i el món. El Saló Alimentari arriba al mig segle d'edat amb una edició que aspira a assolir els 110.000 visitants. El sector es torna a reunir a la fira en un context marcat per les tensions geopolítiques i l'escalada energètica. Amb tot plegat, l'IVA dels carburants baixa el 10% i el sector espera que la rebaixa de preus es noti més a mitjans de la setmana que ve. Els consumidors poden estalviar 20 euros per dipòsit de cotxe mitjà i alguns ja aprofiten per omplir. Pedro Sánchez, de la seva banda, exigeix l'obertura d'Hormuz i la preservació de totes les centrals d'energia de l'Orient Mitjà. El president espanyol alerta que una escalada addicional podria desencadenar en una gran crisi energètica. A Catalunya, Salvador Illa defensa que en els temps que venen cal una fiscalitat justa després que Junts en reclamés rebaixar l'IRPF. El president de la Generalitat diu que la seva línia vermella és que no es perdi ni un euro en matèria d'habitatge. I en infraestructures, prop de la meitat dels AVE i de llarga distància van anar tard al gener, amb demores disparades des de l'accident d'Ademús. Renfe encara no ha publicat els informes mensuals de puntualitat a Rodalies des de l'incident de Gelida. I en l'apartat cultural, la Fúmiga s'acomiada versionant el seu clàssic La gent de la Mediterrània amb les veus de més de 50 artistes. Els Amics de les Arts, Miqui Núñez, de Tallets i Ginestà són els grups, alguns dels grups que sortiran en el nou single de la formació.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
Falten 4 minuts pel punt exacte de 3 quarts de 9. Les Nacions Unides en reconeixen la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. És la primera unitat d'arreu d'Espanya que rep una acreditació que només tenen 64 entitats del món. A través d'UNICEF, l'ONU reconeix la implicació de la unitat envers la protecció als infants dels impactes del canvi climàtic i la degradació mediambiental. Fa 10 anys que la Garrotxa ja es treballa en el sector de la pediatria mediambiental. Què és tot això, Roger?
La consulta de pediatria ambiental a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa va néixer el 2016 amb l'objectiu d'oferir un servei més enllà de la pediatria i conscienciar les famílies sobre els impactes del canvi climàtic envers els infants, una iniciativa que es va convertir al cap d'un any en la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa. Encapçalada pel pediatre Ferran Campillo, aquesta unitat ha rebut una acreditació que només tenen 64 entitats arreu del món i que fins ara ningú tenia a Espanya. És a càrrec de la ONU a través d'UNICEF. Campillo reconeix que és un reconeixement de la feina feta al llarg d'aquests 10 anys.
Per nosaltres és reafirma d'una banda el compromís, no?, que tenim nosaltres en seguir treballant per millorar el medi ambient de la infància i adolescència perquè realment puguin viure i créixer en un entorn saludable, i també d'alguna manera és un reconeixement doncs a tots aquests 10 anys que portem ja d'experiència aquí com a unitat clínica, com a unitat de salut mental pediàtrica.
Una unitat que ja és referència arreu del territori català, com demostren derivacions a persones des de la Vall d'Hebron o altres centres hospitalaris perquè siguin ateses al centre Garrotxí. Campillo remarca que ser una unitat de referència és un aspecte a destacar.
Ens situa, no?, com a referents d'aquest àmbit de la salut mediambiental pediàtrica, i per tant ens també és un pes sobre nosaltres de que hem de donar resposta tant a les famílies i a les criatures com també als altres professionals que busquen, no?, aquestes persones, aquesta experiència, aquesta expertesa que podem oferir nosaltres.
En aquesta línia, membres del Departament de Salut i alumnes de 5è de primària de l'Escola Pla de Dalt d'Olot van descobrir fa uns dies els detalls del funcionament de la unitat, com també els seus espais. Tres alumnes expliquen als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió les seves opinions sobre el tabac i la natura. Són Arnau Campillo, Lai Olivares i Gael Dot.
Jo crec que és un mal ús perquè és una planta i jo crec que no, encara que sigui una planta, tindríem que deixar-la en pau perquè és igual que l'alcohol. És un descobriment que no ens fa ningú bé.
Jo penso que la gent hauria de deixar de fumar perquè això et perjudica el teu cos i fa que els pulmons se't facin malbé.
Viuen milers i milers de nadons i vol dir que fem milers i milers d'arbres. Els arbres ens donen oxigen i jo crec que hauríem de conservar més la natura i que això està molt bé.
El reconeixement de l'ONU rebut per la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa és una acreditació que entitats de renom com Save the Children poden presumir de tenir-la. Segons dades del Departament de Salut, més del 40% de les malalties atribuïdes als factors de risc mediambiental recauen en infants menors de 5 anys.
Més de la meitat de municipis garrotxins es troben per sobre la mitjana catalana de l'índex socioeconòmic territorial. Es tracta d'un indicador que concentra les dades laborals, educatives, d'immigració i de renda en un sol valor. En xifres, la mitjana catalana és de 100 i en el cas de la Garrotxa, el poble que té un índex més elevat és, atenció, Ridaura, amb un 117,2. Són unes dades del 2023 i que en comparació amb el 2022 milloren en gairebé tots els municipis de la comarca.
Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'índex socioeconòmic territorial és un índex sintètic per petites àrees que resumeix en un únic valor diverses característiques socioeconòmiques de la població. L'índex concentra la informació de situació laboral, nivell educatiu, immigració i renda de totes les persones que resideixen en cada unitat territorial a partir de 6 indicadors sectorials. Es tracta d'un índex sintètic amb un caràcter territorial, ja que no pretén caracteritzar les persones o les llars individualment, sinó els territoris entesos com a conjunt de persones. En el cas de la Garrotxa, i després de conèixer les dades que fan referència al 2023, es pot veure com més de la meitat de municipis de la comarca superen la mitjana catalana del 100. S'ha de tenir en compte que recullen les dades de 20 dels 21 municipis de la comarca, ja que no hi apareix les de Castellfollit de la Roca. El municipi garrotxí que té unes majors xifres és Ridaura, amb un 117,2, número que és major que el 2022. La Vall d'en Bas el segueix en segona posició amb 115,4 i el tercer és Santa Pau amb 114,3. Altres municipis que superen la mitjana de 100 són Beuda, Mieres, Sant Aniol de Finestres, Les Preses o Argelaguer, entre d'altres. En el cas d'Olot, degut a la seva gran població, té uns números de 83,6, gairebé dos números inferiors a les dades de 2022. Totes les dades, recordin, són de 2023 i facilitades per l'IDESCAT, tenint en compte diversos paràmetres de la societat i les característiques dels municipis.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Escolteu els 5 minuts més, són 3 quarts de 9 i 3 minuts. El mot a casa un any més, escriptors i públic, i enriqueix els mateixos autors tractant un mateix tema però des de diferents punts de vista. Un any més, aquest festival de literatura icònic per la ciutat d'Olot ha deixat empremta a través de les converses fetes al Turín. Nosaltres hem anat a parlar amb dos autors, la Míriam Cano i l'Oriol Canosa, perquè ens expliquin per què els serveix participar de festivals com per exemple el mot.
Un any més, escriptors de tota mena han passat pel Festival de Literatura Mot d'Olot. Els viatges han centrat les converses d'enguany. Per posar un exemple, Míriam Cano i Oriol Canosa van conversar sobre el viatge clàssic, el viatge grec, un tema específic dins un gènere també específic de la literatura, desconegut per a molta gent. Un any més, el mot ha servit perquè escriptors i públic es trobessin cara a cara, cosa que els mateixos escriptors agraeixen. En parla Oriol Canosa.
Jo vinc del món de la literatura infantil i allà és molt, molt comú doncs, visitar escoles, visitar biblioteques i tenir molt contacte amb els lectors. Amb la literatura per adults i amb la literatura de no ficció això passa menys, i per tant que existeixin espais com aquest és algo molt, molt important per ajuntar aquests dos mons.
El llibre La vegada d'un món vell, Oriol Canosa parla d'un viatge fet durant 6 mesos des de Catalunya fins a Atenes, fa 25 anys. D'aquest llibre ha conversat amb una altra escriptora, Míriam Cano, autora de Metamorfosi, una crònica de dos viatges a Grècia i qui valora la importància de festivals literaris diferents com el Mot.
I em sembla que el Mot especialment té un sentit temàtic, no? Em sembla que està molt bé pensar la literatura no sempre des de la novetat, des d'allò de què està parlant tothom als mitjans, sinó també de donar espai, per exemple, al viatge. viatge, no? En aquest cas, i poder pensar aquest tema des de llibres que hi parlen de maneres molt diferents i s'expressen de maneres molt diferents, i escriptors que segurament no veuríem als grans festivals, no?
I és que el mot connecta escriptors que fan quelcom similar però de manera diferent.
I en el fons, que autors que es dediquen a un gènere semblant es trobin i en conversin, també molts cops surten coses inesperades o enfocaments del mateix tipus de llibres diferents que fan que et replantegis tot el que fas tu.
I per ell suposa una manera d'enriquir-se.
Em sembla que la conversa i el diàleg sempre són la millor manera d'arribar a les idees, no? I em sembla que en aquests temps que corren d'un pensament tan individualista i tan uniformitzat, conèixer les opinions dels altres, dubtar de les teves, posar en causa allò que sempre has cregut, és l'única manera d'arribar a tocar, ni que sigui una miqueta de coneixement.
A banda de donar-vos un espai recollit i familiar, amb calma i temps per pensar.
Espais de calma, espais on es pugui reflexionar, en què puguem pensar plegats, sobretot, no? Que no sigui només les dues persones ponents a l'escenari, sinó que el coneixement s'expandeixi, que després pugui sortir al bar, a la cafeteria, i que en puguem parlar sense la pressió de la tarima, no?
Un mot que ha deixat empremta Olot i que aquesta setmana viatja a Girona.
Ara falten 10 minuts per arribar ja al punt exacte de les 9. Parlem ara de memòria històrica. Actualitzar els relats patrimonials existents a la Vall de Ribes és un dels principals objectius del projecte europeu anomenat Respira. A partir de diferents taules de treball i la implicació de la gent del territori, es vol apostar per un pla de treball de present i de futur sobre com gestionar tot el tema de la memòria i la identitat per fer-ho arribar a un sector de públic més ampli. Ens ho explica amb més detall la Laura Segú.
Aquesta setmana s'ha presentat a Ribes de Freser el projecte Respira, un projecte per la revitalització sostenible i professional de patrimonis interconnectats rurals que se centrarà, en el cas del Ripollès, en la Vall de Ribes. L'objectiu és posar en valor el patrimoni tant territorial, natural, cultural com memorial i oferir les línies d'acció a les administracions i agents transmissors per tal de poder actualitzar els relats patrimonials existents. El projecte inclou taules de treball per identificar el valor propi de cada territori. En definitiva, realitzar un treball de memòria i identitat i fer-lo arribar a un públic més ampli. Ens ho explica l'Ingrid Castanyer, que és la investigadora de l'Institut Català de Recerca, i les alcaldesses de Ribes de Freser i Queralbs, Mònica Sant Jaume i Imma Constants.
Aquí, evidentment, no és només fer un dossier i repartir-lo, sinó pensar quins continguts, això és molt important, quins continguts ha de tenir aquest dossier perquè tinguin sentit, com farem que les persones transmissores els adquireixin, els entenguin, no? Els comparteixin, i alhora quina és la millor manera per transmetre'ls. Llavors aquí també hi ha un punt important de difusió amb infants, no? És important també entrar al patrimoni que hi hagi, que un dels destinataris d'aquestes proves pilots siguin els infants.
Sí que és cert que tenim un territori, tenim una identitat, i hem de treballar per aquesta identitat i per aquesta memòria històrica.
Que ens pot permetre endreçar, permetre tindre molt clar, diríem, que som un territori molt fàcil i molt accessible a dia d'avui, per tant, el que convé és espaiar-ho tot amb el temps i utilitzar al màxim possible aquesta informació per saber també quins recursos ens fan falta.
Finançat pel programa Interreg Sudoe 2021-2027, no es planteja com a una iniciativa orientada a la creació d'un producte turístic, sinó per reforçar la identitat territorial, afavorir-ne la transmissió i contribuir al desenvolupament local, la cohesió social i la innovació.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Anem als esports. El Ribes Club Patí i l'hoquei Patins Tona se'n reparteixen els punts amb un empat a 4 en la lluita per la primera posició. Un partit igualat de principi a fi que cap dels dos equips va poder materialitzar en victòria, tot i tenir un penal als darrers trams de partit. Ens ho explica l'Adrià Ortega.
El primer i el segon posicionat de la classificació empaten a 4 en un partit ple d'intensitat i esforç per part dels dos conjunts. El Ribes Club Patí va aconseguir un avantatge de 4 gols a 2 a la segona meitat, però un rebot Vot va tornar a posar el Tona dins el partit, que va aconseguir empatar-lo poc després. Els dos conjunts van tenir un penal als darrers moments de l'enfrontament, però cap dels dos equips el va saber materialitzar. Ens ho explica Carles Torres, entrenador del Ribes Club Patí.
Bueno, les sensacions ens hem quedat ara al final una mica així, perquè era casa nostra, ens havíem posat per davant dos vegades, ells sempre han vingut a darrere, i no hem acabat de decidir el partit amb el 4-2, ells amb un rebot han tornat a entrar en el partit, i ara al final era una mica loteria amb el tema de les faltes, i al final tant ells com nosaltres hem fallat la directa, i un empat, doncs, bueno, al final crec que és just també.
El Ribes continua segon a la classificació, això sí, amb dos partits menys. Tot i no haver portat la victòria al pavelló de Ribes, agraeixen tot el suport que l'afició va donar en pràcticament tots els trams del partit. Finalment, tot es va quedar en un repartiment de punts just pels dos conjunts.
Sí, estic molt satisfet amb l'actuació, era un partit difícil, primer contra segon. Ells ens porten dos partits d'avantatge perquè a nosaltres ens falten dos partits. Bueno, depenem encara de nosaltres i intentàvem marxar de més puntuació, però bueno, ens queden 7 partits per davant que ho hem de donar tot.
Ara el Club Patí Ribes se les veurà amb el tercer classificat, l'Esfèric, a Terrassa. Tot i ser un altre partit molt complicat, des de Ribes esperen una gran actuació de l'equip i poder-se emportar la victòria per acostar-se encara més a la primera posició, que continua depenent d'ells mateixos.
Gràcies, Adrià. El club tenista Olot Olot aconsegueix una contundent victòria contra l'Atlètic Sant Sebastià i es consolida la quarta posició. De fet, el conjunt olotí no ha concedit cap punt en tot el partit i s'ha imposat per 4-0 al marcador. Aniel Puigverd.
El club tenista Olot Olot allarga el seu gran estat de forma després de guanyar per 4-0 a l'Atlètic Sant Sebastià aquest divendres. El conjunt entrenat per Marc Costa no ha concedit cap punt al conjunt basc i segueix en una quarta posició que li garanteix accés a competició europea. L'equip local ha sortit amb una tripleta formada per Damien Provost, qui s'ha imposat en el primer partit a Iker Martínez per 3-0. El segon torn ha estat per Arnau Pons, qui també ha guanyat el seu partit de forma contundent contra Daniel Inausti. Rafael de las Heras, que es troba en un gran de dinàmica, també ha aconseguit superar per 3-0 el jugador internacional de l'Atlètic Sant Sebastià, Stefan Kostandinovic, per 3-0. Finalment ha estat el nacional Arnau Pons qui ha aconseguit tancar el partit també amb una àmplia victòria davant Iker Martínez. Amb aquest resultat, doncs, el club tenista Olot consolida una quarta posició amb 23 punts, empatat amb Alacant, que és tercer, però amb un partit menys pel conjunt alacantí. Només té 3 punts la segona posició, que ara mateix ocupa l'Arteal Santiago. Ara, el conjunt olotí descansarà fins després de Setmana Santa, quan visitarà la pista de l'Hospitalet. Després de Setmana Santa, el club tenista Olot només li quedaran 5 partits de superdivisió i la fase final de l'Euro Trophy a finals d'abril.
Anem acabant i tornem demà a la mateixa hora amb tota l'actualitat de les nostres comarques. Gràcies per seguir-nos. Bon dia a tothom.